todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Continuem aquí a COPE Catalunya i Andorra. Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Rebim la salutació a la realització del Jorge Martínez i que us parla molt de gust, José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'una de les notícies que ja sabíem, ja havíem parlat moltes vegades. Sabíem que el grup 0 o O sanguini era el grup menys sensible a tenir una infecció per Covid. No parlem d'immunitat, parlem de menys sensible. Això ha de constar i que quedi clar. I ara ja sabem quin grup és el que més. El grup sanguini A és el més sensible a la infecció per Covid. En uns minuts parlarem amb el doctor Enric Contreras, director del Banc de Sang i Teixits, per parlar de sang i de coses força curioses. I parlarem també del que se'ns tira a sobre, com cada any, cíclicament. La declaració de renda arriba i arriba després d'un any pandèmic. Qui està obligat a fer la declaració de renda? Serà una de les preguntes que li farem a la Concha Forteza, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Dos temes que crec força interessants i que ens preocupen a tots, veritat. Però quan passen, o quan queden 9 minuts per arribar a 2:15, comencem amb la informació de serveis, amb el Carlos Losada. Com estàs, Carlos?
Bon dia. Bon dia. Em preocupa molt a mi això de la declaració de la renda, eh? Ja m'has donat al matí, eh?
Doncs espera't quan li fem la pregunta a la Concha Forteza, que encara és molt més complicat del que sembla.
Entre el dia lleig que fa i tu amb la declaració de la renda...
Com tenim el temps per això, Carlos?
Doncs mira, com la declaració de la renda, malament. Temps inestable a tota Catalunya. Avui, cel tapat, ruixats a qualsevol punt, temperatures en lleugers descens respecte a dies passats, 13 graus a Barcelona i Girona, 12 a Tarragona, 11 a Lleida, 7 a Andorra la Vella, eh?
Molt bé, i el trànsit com circula avui?
No hi ha notícia, això vol dir que se circula bé per tota la xarxa viària i el transport públic no hi ha cap problema. Aviam, pot haver-hi problemes puntuals en molts punts de les ciutats de Catalunya, les capitals sobretot, per aquestes manifestacions espontànies que hi ha de noies i de nois en commemoració per aquest Dia Internacional de la Dona Treballadora. També n'hi ha a la tarda, n'hi ha previstes en moltes ciutats a les quatre capitals catalanes, a Barcelona a les 6:30. No són manifestacions, bàsicament són concentracions, perquè es vol preservar doncs tot això que marca el Procicat, de que no ens hem de amuntegar una sobre l'altra, sinó que hem de mantenir unes distàncies de seguretat. Però bé, pot haver-hi problemes puntuals en alguns carrers de les ciutats de Catalunya per aquestes concentracions, manifestacions en aquest 8 de març,
A veure com tenim l'actualitat, que hem de destacar avui.
Doncs mira, de l'actualitat continuo recordant el tema de la Covid-19, amb unes xifres que continuen a la baixa, per sort. 569 nous casos les últimes 24 hores, 26 defuncions. La xifra que preocupa més i amb més ingressats als hospitals, 46 més que ahir diumenge. 1.640 han ingressat les últimes 24 hores a diferents centres sanitaris de Catalunya. Baixen en 8 les persones en les unitats de cures intensives, 497, i l'indicador més positiu al dia d'avui, l'índex de rebrot, ja vaig dir la setmana passada que molt possiblement a principis de la setmana arribaríem a aquest topall del 200, que és el límit crític que diuen els experts. Doncs avui estem a 202 punts d'índex de rebrot, i la velocitat de transmissió situada ara mateix al 0,93. Són, com deia, aquestes dues bones xifres per començar la setmana. La mala notícia d'aquest matí, si em permets, Cruz, un momentet molt ràpid,
sí.
Ens arriba des de Lleida. Aquest cap de setmana hi ha hagut un trist i lamentable succés a la localitat d'Alcarràs. Tres nois menors d'edat que han pilotat un quad. Jo no sé si està permès o no permès que aquests vehicles tan estranys i tan potents doncs puguin ser dominats, controlats i pilotats per menors. El cert que aquests tres menors estaven pilotant aquest quad, van tenir un accident, un d'ells ha mort aquesta passada matinada, un noi de 15 anys, veí d'Alcarràs, i altres dos nens, també menors, un de 15 i un de 16, van poder sortir il·lesos d'aquest sinistre. És la notícia trista ciclista club d'aquest cap de setmana, que bé que s'ha confirmat aquesta matinada amb el mort d'aquesta criatura de 15 anys.
Carlos, moltíssimes gràcies. Després parlem
alguna més, no?
Sí.
Vinga, bon programa.
Cuida't.
Adeu.
Parlem de l'actualitat esportiva quan queden 5 minuts per arribar a dos quarts del migdia, en aquest cas. José Luis Gil, molt bon dia.
Molt bon dia, José Miguel. Ja li aclaro al senyor Losada. Per conduir un quad es necessita un permís A1, A2, B o AM. Bé, això pel senyor Losada.
Aclarit queda, en tot
Tornem
cas.
Tornem a començar.
La Porta, nou president del Barça.
30.184 socis del Futbol Club Barcelona li han portat de nou a la presidència del club, un 54,28% dels vots emesos en les eleccions d'ahir diumenge. 51.983 vots vàlids, 3.628 de nuls, 351 en blanc, molt per davant dels 16.000, gairebé 17.000 de Víctor Font i els 4.800 gairebé que va obtenir Toni Freixa. Una de les fotos que ens deixa, independentment de la victòria de Laporta, una de les fotos que ens deixa la jornada d'ahir és la de Leo Messi amb el seu, amb el seu fill exercint el seu dret a vot. Això vol dir o es pot interpretar com una mostra de voluntat de l'argentí de continuar o no a Can Barça? Doncs el futur ens ho haurà de dir. El que sí que parlarem a Esports Copé són de les primeres hores de Laporta com a president i les primeres decisions que haurà de prendre, o tant bon punt es conformi l'aval i pugui de totes prendre possessió del càrrec. Apunta un nom, Ferran Reverter, que apunta a CEO, director general executiu del club. És a dir, que podem ja començar a considerar Òscar Grau com exdirector general executiu del Futbol Club Barcelona. Un Barça que continua en ratxa a la Lliga i que ara afronta, no sé si amb Tom Cruise o sense, missió impossible remuntar aquest 1-4 a la Lliga de Campions davant del Paris Saint-Germain. L'Espanyol, neguit, de Sancís, el club, l'equip està fora de la zona d'ascens directe després dels resultats del cap de setmana, un decebedor empat contra l'Oviedo, l'Almeria que guanya a Montilivi i l'Espanyol que no acaba d'oferir una imatge ferma de cara a pujar directament a primera divisió. I en plana poliesportiva, sí, moltes coses. Unigirona campió de la Copa de la Reina, el Barça d'handbol campió de la Copa del Rei, s'acaben els europeus d'atletisme. En resum, que també tindrem un foradet per una intensa activitat poliesportiva en aquest cap de setmana on, déjà vu, el 2003 va guanyar les eleccions, el 2021 torna a guanyar les eleccions, 18 anys després, Joan Laporta torna a ser president, torna a guanyar les eleccions a la presidència del Barça.
Quin grup sanguini té, senyor Gil?
Doncs crec que sóc zero negatiu.
Zero negatiu. Doncs està dins dels grups sanguinis que són menys sensibles a la infecció per Covid.
Ai, caramba.
A la una parlem més, cuidis.
Bueno, però la mascareta igual, eh?
Home, sí, vale. Això no té res a veure, eh? Són coses diferents, eh? Bé, doncs de seguida ho aclarim amb el doctor Enric Contreras, que és director del Banc de Sang i Teixits, i li farem aquesta pregunta. Els resultats diuen que el grup sanguini A és el més sensible a la infecció per Covid. Això no vol dir que el grup zero, que és el que ens deia el senyor Gil que té, estigui exempt, o sigui, immune, no té res a veure. Les mesures de prevenció han de ser les mateixes. Diguem-ne que és un factor més, com pot ser l'obesitat, per exemple, com pot ser una diabetes mal controlada. En seguida ens ho aclareix el doctor i ens ho aclareix aquí, Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, soy el doctor Juárez. Si tenéis miopía, hipermetropía, astigmatismo, vista cansada, pensad que existen unos láseres que nos van a poder eliminar la dependencia de esas gafas. El láser Amaris para quitar miopía, hipermetropía, astigmatismo. El láser Catalis para eliminar la catarata o la vista cansada. No dudéis, son intervenciones simples, fáciles. Venidme a ver y lo solucionaremos.
Oftalmológico Tres Torres.
93-298-79 o en iott.net.
Oftalmológico Tres Torres.
Hola, soy Rubén, de Ascensores Settel, y os quiero transmitir que los ascensores que tienen un buen mantenimiento no sufren tantas averías y cambios de piezas como muchas multinacionales nos quieren hacer creer.
Sigue los consejos de un profesional. Settel, presupuesto sin compromiso. Settel, servicio de total confianza, transparencia y rapidez con más de 20 años de experiencia. Ascensores Settel, 93012-9855 o settel.cat.
Las escapadas de nieve de COPE y visitandorra.com te ofrecen toda la actualidad del esquí y las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Los jueves, entre la 1 y las 2 de la tarde, en COPE Cataluña y Andorra, con David Velasco y Juanjo Ramón Prat. Patrocina Andorra, el país de los Pirineos. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Semblava impossible tenir veu, estudiar, treballar. Semblava impossible decidir sobre els nostres cossos. Semblava impossible tenir els mateixos drets. I a tu, què et sembla impossible? 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Fèiem, fem i farem polítiques feministes. Diputació de Barcelona.
Migdia. Les notícies. Els esports. Els reportatges. La crònica. El comentari. I l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs passen pràcticament 2 minutes a 2:15 de la tarda. El tema és interessantíssim. Ja sabeu que cada cop més anem esbrinant quins són els punts febles, com ens ataca, com no ens ataca la Covid. Doncs el grup sanguini ja feia mesos que tenien la sospita posada, es va arribar a unes conclusions conforme al grup menys sensible, però ara tenim les conclusions conforme al grup més sensible, i és el grup A. El grup sanguini A és el més sensible per la infecció per Covid. Parlem de seguida. Infecció, que no vol dir immunitat en el grup 0, ni molt menys, eh? És una predisposició, per dir-ho així, eh? Tenim al telèfon el doctor Enric Contreras, que és director del Banc de Sang i Teixits. Doctor, bon dia.
Hola, bon dia.
És tal que així, en funció del grup sanguini, estàs més o menys protegit contra la Covid?
Sí, de fet, el grup sanguini seria un factor més, una variable més, que influiria amb la infecció i amb el pronòstic, com pot ser també pues, l'obesitat, la hipertensió, la diabetis, etc.
És a dir, que seria un factor més... Però no hi ha immunitat, oi? Perquè igual moltes persones diuen no, tinc tal grup sanguini, prenc menys riscos, prenc menys proteccions.
No té res que veure amb la immunitat contra el virus. És a dir, la immunitat contra el virus, tots els grups sanguinis, totes les persones, independentment del grup sanguini, la fan de la mateixa manera.
Per què el grup A és el més sensible a facilitar la infecció?
Bé, probablement perquè hem de veure que el virus, aquest virus, el coronavirus, a la seva superfície, aquestes punxes que es veuen quan ens l'ensenyen, no?
Sí.
Doncs tenen una estructura relativament similar a la dels grups sanguinis. I això, quan veiem la compatibilitat sanguínia, resulta que les persones de grup O, o grup 0, que es pot dir de les dues maneres,
sí,
doncs tenen defenses, tenen anticossos contra la substància del grup A i contra la substància del grup B. Com que el virus es disfressa d'alguna manera del grup sanguini, les persones de grup 0 estan més protegides per aquests anticossos naturals que tenim contra el grup A i contra el grup B. I per la mateixa raó, els del grup A, que no tenen anticossos contra el grup A, perquè serien contra ells mateixos, tenen més risc d'agafar la malaltia.
És curiós. Suposo que és la mateixa base del perquè una persona que tingui el grup 0 o O no pot rebre sang ni A, ni B, ni AB.
És així. És exactament per això. Perquè tenim immunitat natural, tenim anticossos naturals, que ja els tenim quan naixem, contra els altres grups sanguinis. Els del grup 0 tenen anticossos contra el grup A i contra el grup B. Si una persona del grup 0 rep una transfusió de grup A, aquests anticossos destruirien aquesta transfusió, destruirien aquestes cèl·lules i provocarien un important dany en l'organisme, dany que pot comportar inclús la mort.
Llavors, quin percentatge de protecció, entre cometes, pot tenir, per exemple, una persona que tingui el grup 0 i quin percentatge de contagi pot tenir una persona que tingui el grup A? Quina diferència hi ha?
No hi ha una xifra al costat d'aquesta prevenció. El grup sanguini forma part, junt amb moltes altres variables, de coses que condicionen la infecció i la progressió d'aquesta malaltia. Sabem que els de grup A tenen una mica més de risc de contagiar-se que els de grup O i que els de grup O van una mica millor que els de grup A, però no podem posar al costat una xifra exacta.
Mm. La pregunta és, quants grups sanguinis hi ha? Perquè coneixem l'A, el B, l'AB i el 0, però hi ha més.
Bueno, hi ha més de 400 grups sanguinis.
Això és una cosa molt poc coneguda, eh?
Sí, de fet, l'A, el B, l'AB i el 0 formen part d'un mateix sistema de grups que s'anomena el sistema AB0. Però hi ha molts més sistemes que no tenen la importància del grup ABO, perquè el grup ABO resulta que tenim defenses naturals i són els que marquen la compatibilitat de les transfusions. Però després d'això, hi ha més de 400 grups sanguinis diferents que compliquen una mica la compatibilitat amb les transfusions de sang. De fet, no fa massa, hem tingut que anar a fer una cerca a tot el món per buscar transfusions, una sang d'una persona que és molt poc freqüent, per poder transfondre a un pacient d'aquí, i només hem trobat dos a tot el món. Perquè els grups sanguinis són una cosa molt complexa, no és tan senzill com això de l'ABO.
Pues ho semblava. Jo fins ara ho creia així, però veig que no. I veig que no, jo fins ara ho creia així. Ara m'ha fet molt bé una explicació. I clar, ara se'm passa una cosa, ara que estaves explicant això, d'aquest grup sanguini tan estrany que has trobat dos en tot el món. La pregunta és, el fet de ser cada cop més una aldea global, el moviment de persones, de migracions i migracions, deu complicar també el fet de trobar el grup sanguini concret, no? Perquè si hi ha una persona com aquesta persona que necessitava aquesta transfusió, ha de ser quasi el mateix per la resta, no?
Sí, sí. La veritat és que això ha propiciat la creació d'una xarxa a nivell mundial de grups rars, de registre de grups rars. Aquí a l'estat espanyol i aquí a Catalunya, doncs el doctor Eduardo Muñiz és qui porta aquest tema. I aquesta xarxa és la que està interconnectada, interconnecta tots els països del món pràcticament, i quan hi ha una necessitat d'una persona que ha de tenir una intervenció quirúrgica o que té una hemorràgia i necessita sang, i és una sang molt rara, doncs es posa en marxa aquesta solidaritat a nivell mundial i es troba aquest donant. Com a anècdota, jo recordo que fa, no sé, 8 o 10 anys, hi havia una gestant a Suècia que havia de tenir un fill, hi havia un risc d'hemorràgia, i vam haver de buscar una donant d'origen sud-americà que vivia a Tarragona. Vam fer l'extracció d'aquesta senyora, l'extracció de sang. Aquesta sang va anar per a Suècia, i a Suècia es van posar la transfusió a la senyora que la necessitava. O sigui, és tota una xarxa, una mica de solidaritat internacional.
És al·lucinant. Llavors, quan jo que tinc grup 0, no diré mai més soc donant universal, perquè no és ben bé del tot cert.
Bueno, sí que és cert, sí, perquè, sí, en el fons, perquè en el fons el grup ABO és el més important. És el que marca la compatibilitat. La seva sang, si vostè és de grup 0, doncs pot ser administrada a una persona de grup A, de grup B o de grup AB, sense que hi hagi problemes.
Molt bé. Ara parlem de com estan les reserves avui en dia. La qüestió pandèmica està ajudant o no està ajudant? Sé que ara està organitzat com a qualsevol lloc, amb cita prèvia, etcètera, etcètera, però s'ha notat la pandèmia, ara que ha passat un any, en les donacions?
Sí, la pandèmia ha impactat molt directament amb la donació de sang. Possiblement no tant amb la quantitat de sang donada, com amb la manera com es donava sang. Com molt bé deia, doncs ara es necessita cita prèvia, o es recomana cita prèvia, una desinfecció de les camilles abans de la donació, presa de temperatura. Ha canviat la donació de sang. Durant la pandèmia, si ens fixem ara fa un any que estàvem a punt de començar el confinament, va haver una davallada terrible amb les donacions i també amb la necessitat de sang, perquè els hospitals estaven dedicats de forma monogràfica a atendre pacients amb coronavirus. Es van ajornar intervencions, trasplantaments no urgents, i va haver una davallada de les donacions de sang. I aquesta davallada s'ha recuperat a final d'aquest any. Per contestar la pregunta que vostè em feia, avui tenim unes reserves de sang a Catalunya entre 9 i 10 dies, que es pot considerar una situació normal.
Podríem dir que estem en normalitat. Doncs, doctor Enric Contreras, director del Banc de Sang, i Teixits, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Una abraçada. Molt amable i molt interessant. Lo dels grups sanguinis no deixa de sorprendre, eh? Deixa una mica... Quants? De cop i volta t'assabentes que hi ha molts més grups sanguinis dels que habitualment coneixem, encara que els principals són els que són, eh? De seguida parlem d'un altre tema que penso interessant per moltes coses, la declaració de renda que ens arriba ja de cara al mes vinent, el mes d'abril, que comença aquesta campanya de declaració de renda, molt diferent d'altres, almenys en qüestions socials, ja sabeu, tenim a sobre la pandèmia. De seguida parlarem amb la Concha Forteza, que és ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, amb una pregunta que li farem entre moltes d'altres, això és per donar tres programes. Qui està obligat a fer la declaració de renda? Aquesta serà la primera pregunta que li farem, i aspectes molt més bàsics, eh? Però abans de tot això, us parlo d'Osmotic. Osmotic és l'aigua segura, la de Osmotic. ¿Por qué? Pues porque se autochequea cada 36 segundos conectado en su aplicación, pues vas a ver el funcionamiento, la calidad del agua, el estado de los filtros, la ultravioleta, el consumo, absolutamente todo. Es una aplicación pues para iOS, para iPhone y para Android. Llama hoy a Grupo Corsa al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y tendrás los filtros gratis para 3 años. 900-208-208, promosmotic.com.
Trece te reta a buscar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esta semana, atrévete a debatir sobre la sociedad del espejo.
¿Cómo evitar estar permanentemente pendientes de nuestro yo digital?
Y al acabar, la película En busca del fuego, ganadora de un Oscar. Encuentros para una nueva era. El viernes por la noche, en 13.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En res, 3:15 de la tarda d'aquest dilluns, dia 8 de març del 2021, Dia Internacional de la Dona, parlem de la declaració de renda. Qui està obligat a fer la declaració de renda? Se'ns tira a sobre i el mes d'abril és el mes clau on comença tota aquesta campanya. Insisteixo, un exercici 2020 marcat per la pandèmia. Per què dic això? Doncs perquè els ERTOs tindran molt a veure amb moltes persones i això s'ha de declarar. Evidentment, tenim al telèfon a la Concha Forteza, que és ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Concha, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda, Concha, com sempre.
Moltes gràcies.
Parlem d'Hisenda i comencem per les preguntes, suposo, bàsiques. No sé si són les més bàsiques de totes. A mi m'ho semblen. D'entrada, qui ha de fer la renda? Qui està obligat a fer-la?
Bueno, mira, en principi, si pensem en rendiments del treball, que és l'única, diguéssim, l'única font de rendes que té una limitació, són les persones... Estan obligades les persones que tenen uns ingressos superiors a 22.000 euros, sempre que provinguin d'un sol pagador. Llavors, si tenen rendes de dos pagadors, que han treballat a dues empreses, o com passarà aquest any, que han tingut cobraments d'ERTOs o d'ajudes, Llavors el topall passa a ser de 14.000 euros.
D'acord, llavors, si és de varios... Entenc, si és d'un pagador, 22.000. Si és de... si tens diverses fonts d'ingressos, 14.000 seria.
14.000. Sempre que si tu tens una, imagina't, una que tingui 13.000 i després tingui un altre pagador que li hagi pagat 1.000, en aquest cas continuem en el topall dels 22.000. Sempre que el segon pagador pugi menys de 1.500 euros... segons o tercers, o jo què sé, una persona que tingui que hagi treballat a diverses empreses durant l'any,
sí.
Sempre que el total dels, a partir del segon sigui menys sigui més de 1.500 euros, aquests tenen el topall de 14.000 euros.
Aquí parlem de rendiments del treball. Per exemple, si has fet una venda d'un pis, d'un traster, jo què sé, d'una propietat, això com computa dins d'una declaració de renda?
El que tingui qualsevol altra font d'ingressos sempre està obligat a declarar. I més si és un guany patrimonial o una pèrdua patrimonial, és una transmissió. Llavors això tributa com a guany o pèrdua patrimonial, que en la declaració de renda tenim dos com si diguéssim dos grups. Un grup que són les rendes generals, que són rendiments del treball, que puguin ser activitats econòmiques, que això tributa a la renda general i té aquests tipus impositius que van des del 24 fins al 47%. I després hi ha el que es diu la renda de l'estalvi, que aquí estan pues, totes les rendes que són de capital mobiliari, bàsicament interessos, dividends d'accions, pèrdues i guanys patrimonials. Llavors, això s'hauria de declarar en aquest apartat.
Però llavors, qualsevol persona que hagi fet una venda immobiliària, en aquest cas, estaria obligada a fer-la?
Obligada. Immobiliària o que hagi venut unes accions, o que hagi venut qualsevol cosa.
És a dir, més fora del treball, qualsevol cosa que sigui un ingrés, pel que tu estàs comentant, venda d'accions, venda immobiliària, venda d'un cotxe, per exemple, tot això entraria?
Sí.
Estaries obligat a fer-la?
Estàs obligat a fer, encara que no hagis guanyat res. Encara que hagis perdut.
Ostres,
perquè si s'ha tingut una pèrdua,
sí?
I no es pot compensar amb altres guanys aquest exercici, aquesta pèrdua es guarda durant 4 anys i es podria aplicar en un altre moment que tinguessis una altra venda en la qual haguessis guanyat uns diners. Mm. Llavors es compensaria i aquell any pues, o no tributaries o tributaries menys.
Després, les qüestions dels fills i de més seguiria igual que altres anys?
Sí. Això continua igual, diem igual que l'any passat, no que altres anys, perquè l'any passat van haver-hi un munt de deduccions familiars que eren noves.
Aquesta seria una de les... La novetat va ser l'any passat i aquest any continuaria. Quines altres novetats, si saben encara, no sé si sabran ja o no, que ens diferenciaran per culpa de la pandèmia potser de la declaració d'Hisenda de la temporada passada?
Mira, bàsicament... O sigui, la normativa que tenim és la mateixa que teníem a la renda de l'any anterior, o sigui, a la renda del 19. El que passa és que aquest any, en el 2020, han passat coses diferents i, per tant, afectaran de manera diferent a la declaració de renda. La principal pues, serà tot el cobrament dels ERTOs, que faran que molta més gent estigui obligada a declarar.
D'acord.
I que en molts casos haurà de pagar... No és que tributi més, el que passa és que no haurà tingut les retencions que normalment se li estaven practicant i que més o menys igualaven la declaració, i llavors hi haurà un residual que s'haurà de pagar pues, en el moment de fer la declaració. I després també hi ha les ajudes dels empresaris, que aquestes ajudes també s'han d'incorporar a la declaració de forma diferent, anem a dir, no? Perquè tindran un ingrés que podrà ser o bé com a rendiment del treball, quan normalment un empresari el que té són els rendiments de la seva activitat econòmica, o bé, si no, s'hauran d'incloure, segons quin tipus d'ajuda sigui, s'hauran d'incloure el que ells han guanyat com a activitat econòmica pròpia.
Un crèdit ICO i aquestes ajudes vol dir que tot això s'ha de declarar?
Bueno, els crèdits són crèdits. I realment això, clar, s'han de declarar, això ho posaran dintre de la seva activitat econòmica, però realment això no canviarà res el seu resultat, perquè és un préstec, no és un ingrés que hagi tingut. Però el que són realment ajudes directes, anem a dir, no? Aquestes subvencions que s'han obtingut, o les ajudes per cessament d'activitat, això sí que seran uns rendiments que no tindran res que veure amb clar que tenen que veure, no? Però no aniran directament en els ingressos o en els beneficis de la seva activitat.
Una altra pregunta. Una persona jubilada està obligada a declarar? O també va en funció de...
No. Igual que qualsevol altra persona.
Igual.
Si té les mateixes obligacions, depèn dels seus ingressos. Si només tenen la pensió i no arriba als 22.000 euros, doncs no estaran obligats a declarar, sempre que no tinguin altres rendes, eh? Perquè, per exemple, el que sí moltes vegades no s'hi té en compte és que quan una persona té immobles, que pot tenir la seva habitatge habitual o pot tenir una segona vivenda fora, aquests immobles que són per ells mateixos, que no els dediquen a lloguer ni res, tenen una imputació que és com diguéssim, com una mena d'ingrés que fiscalment s'ha de declarar. I llavors, quan aquestes imputacions, que és, pot ser o un 1,1% o un 2%, segons si l'Ajuntament ha tingut revisió catastral, vull dir que això ja és una cosa més tècnica, no? Però si aquesta imputació és més de 1.000 euros, llavors també els hi baixa el topall als 14.000 euros.
D'acord.
La veritat és que s'han de tenir en compte moltes cosetes...
Sí, ja ho veig.
Que no és que ni és més difícil ni es pagarà més, però que són coses que sí modificaran el resultat de la nostra declaració.
Aha. Mira, tinc dues preguntes més. La primera, genèricament, hi ha una previsió de que aquest any Hisenda retorni més diners al contribuent o al revés, que hi hagin més pagadors?
No, jo suposo que, com he comentat abans, no, tota aquesta gent que es veurà obligada a declarar uns ingressos que en molts casos no hauran tingut cap retenció, pues són rendes que sortiran a pagar. Que torno a dir que no vol dir que paguem més, però que el que no ens havia retingut el pagador en el seu moment, en el moment de pagar-nos, ho tindrem que pagar en el moment de presentar la declaració. I llavors suposo que hi hauran moltes més rendes de pagament, perquè desafortunadament doncs, hi ha hagut molta gent que s'ha trobat amb aquestes situacions d'ERTOs i de... Bueno, aquest malson d'aquest any.
I tant de bo se'n vagi el més aviat possible aquest malson. I la segona pregunta, per què pels mortals ens sembla tan difícil fer la declaració d'Hisenda, de renda?
Per què? Bueno, pues perquè és un impost que té, com que té forces incidències en determinades qüestions, pues, s'han de tenir en compte moltes coses. I llavors, per això nosaltres també recomanem pues, que encara que Hisenda ens ha facilitat molt la feina, ens ha enviat aquesta renta web que d'alguna manera ens fa la declaració, que tot i així jo penso que no per tothom és tan fàcil, no? Perquè ficar-se en una web de l'administració no és fàcil. Però, de totes maneres, Hisenda té les dades que té i sempre les hem de revisar, hem de veure si és veritat el que hi ha en aquella declaració, en aquella predeclaració, i que no ens descuidem res i que no s'obri res.
I per acabar ja, la darrera pregunta que et faré, qui és millor que et faci la declaració, la pròpia Hisenda o un gestor?
Hombre, jo ets a dir sempre
un gestor.
Perquè nosaltres realment sempre estem del costat del contribuent. Ah. Nosaltres intentem treure el resultat correcte si el contribuent ens explica tot el que li ha passat durant l'any, no? I llavors nosaltres l'aconsellarem i farem la declaració amb les dades que ell ens doni. I el que passa moltes vegades amb Hisenda és que potser els funcionaris pues, no pregunten tant. I llavors jo no crec tampoc que sigui per fer-ho malament, però és perquè ells tenen un temps limitat i tenen la informació del contribuent que els hi dona. Igual que nosaltres, eh?
Ja. Però Hisenda possiblement va més per feina, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, més... que no els hi queda més remei.
Va més per feina. No, i tant. Doncs...
Nosaltres també anem molt per feina, perquè... Sí. però jo crec que el client, el contribuent... normalment es sincera més amb nosaltres, ens explica tot, i llavors nosaltres també preguntem les coses. No has fet això, no has fet allò, si tens la família... Que moltes vegades hi ha gent que ni pensa en dir-te, pues, amb el tema de les deduccions familiars, pues, que potser no et diuen, no, és que la meva mare viu amb mi i ella no té pensió o té una no contributiva. Bueno, pues, totes aquestes coses ajuden a que el resultat de la declaració sigui millor.
Doncs ja ho sabeu, prepareu-vos perquè ja ve la declaració de renda i el cas és fer-la bé. Doncs Concha Forteza, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Sé que el tema és molt més extens per parlar, però sí, tenim el temps que tenim. Molt amable, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I això que ha passat una estona llarga, però és que, clar, parlem d'això, si entrem al detall ja ens podem morir i no entendríem res tampoc, eh? Però almenys la base ja la tenim més clara, sobre la declaració de renda. Ara parlem de salut i vamos a dar las buenas tardes, mejor dicho, los buenos días a la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Buenos días, Carmen, bienvenida. Vamos a hablar de cómo se puede ayudar a un obeso crónico.
Sí, mira, yo me gustará comentar contigo y con tus oyentes un caso que evidentemente no voy a dar el nombre, es una paciente nuestra que se llama Encarna y es una persona con un cuadro de obesidad mórbida, es decir, está con nosotros para perder 60 kilos, ¿vale? Entonces, cuando uno se encuentra ante esta situación, dice, jolines, bueno, se te hace como si fuera un mundo, ¿no? Entonces, la persona, hay mucha gente, y creo que no me equivoco al hacer esta conclusión, que a lo mejor no están en esta situación, pero le están sobrando 30 o 40, y ven un problema tan, o mejor dicho, una solución tan a largo plazo, un problema tan difícil de resolver, que no le llama la gana de ponerse en marcha, ¿vale? Yo voy a intentar animar a estas personas para que se pongan en marcha, porque quedarse tal como está lo único que va a hacer es que con el tiempo se vaya agravando cada vez más. Tú empezabas diciendo, ¿cómo se puede ayudar a un obeso crónico? Pues ayudándole. ¿Qué significa? No dándole simplemente una dieta. Si a una persona que le están sobrando 30, 50, 60 kilos le vamos a dar solamente una dieta, se va a morir de tristeza, se va a morir de pena, porque o bien tiene que comer muy poco o, bueno, se va a desesperar por una pérdida muy lenta que no le motiva y que, por lo tanto, no le va a hacer seguir y continuar en esa carrera de fondo que supone perder tantos kilos como lo que acabo de decir. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es ayudar al paciente con un estímulo físico. ¿Qué significa? Y voy a dar unos datos. Esta persona, en el primer mes de tratamiento con nosotros, ha perdido 8 kilos. Y es alguien que me escuche dice, bueno, 8 kilos en alguien que tiene que perder 60 no es mucho. Es verdad. Y nosotros tenemos personas que a lo mejor tienen que perder 15, que resulta que en el primer mes pueden perder lo mismo que esta persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos hablando de un gran problema como es una obesidad mórbida, que es de lo que yo estoy hablando ahora, el cuerpo tiene que ir reaccionando poco a poco. Esta es una persona que prácticamente no se movía, que si caminaba 10 minutos le venía el típico ahogo, claro, el flato, ¿no?, que se dice que le faltaba el aire y que por lo tanto no seguía caminando. Una persona que estaba prácticamente sentada en un sillón y, bueno, que evidentemente comía pues más de lo que necesitaba, porque esto fue lo que le llevó al problema de exceso de peso que tiene ahora. Pues bien, si a esta persona le hacemos una reducción alimentaria muy drástica, no la va a aguantar, no la va a hacer.
Hay que ir por metas, por capítulos, tal vez.
Exacto. Entonces, tenemos que ser conscientes que es una persona que evidentemente quema poquísimo, porque toda su vida, todo su día a día, se lo pasa prácticamente sentada. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto, pero tampoco podemos hacer una reducción alimentaria tan brusca. Entonces, tenemos que ir jugando, como tú muy bien has dicho, para ponernos pequeñitas metas, que qué va a pasar. Y voy a adelantar lo que nos va a pasar con esta persona. Que esta persona, mano a mano, que vayan pasando los meses, va a ir perdiendo semana tras semana más conforme vayamos adelante en el tratamiento que ahora al inicio. ¿Por qué? Porque la estaremos sacando de ese círculo vicioso. Es decir, estaremos haciendo, y de hecho ya hoy comprobaba con ella, que me decía, doctora, estoy muy contenta porque antes no podía ni tan siquiera 10 minutos caminar y ahora ya camino entre 30 y 40 minutos cada día y no me ahogo, no me asfixio. Entonces, esto es lo que quería transmitir, es decir, a una persona con un sobrepeso importante, repito, ya sea 30 o sean 60 kilos, no le podemos dar solamente una dieta, necesita apoyo físico, necesita apoyo psicológico, necesita estimulación semanal para que le vaya haciendo que el resultado que consigue cada semana le sea lo suficientemente motivador como para seguir adelante y seguir haciendo esta carrera de fondo. Entonces, todos aquellos que puedan estar en una situación similar, si quieren informarse con nosotros, estaremos encantados, yo personalmente, que soy quien veo al paciente, de explicarle todos los intríncuris, cómo lo haremos en su caso, para que esta persona se sienta en todo momento apoyada y pueda salir de ese círculo vicioso en el que se encuentra ahora.
Pues ya lo sabéis, te van a echar una mano en el Centro Médico Estético Star Bene, ahí está la doctora Carmen Torrejón, la primera visita es primera visita informativa gratuita, ya te va a orientar, y el teléfono 93-414-3631, 93-414-3631, te puedes informar en la web, que es starbene.es. Carmen, muchísimas gracias, un besito muy grande.
Un abrazo, hasta el miércoles.
Hasta el adiós, miércoles, adiós. Adeu.
Adiós.
Arribem a la una de la tarda, hora de la informació, aquí COPE Catalunya i Andorra, hora de l'actualitat. Després, quan tornem ja en format migdia, parlarem del que entra en vigor avui, que són els nous horaris a la restauració. En parlarem a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.